A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, podríem començar amb un tòpic, perquè molt sovint els periodistes ens diuen, quan hi ha algun esdeveniment que ja tenim tema, molt probablement a una persona que es dedica a la psiquiatria, en més d'una ocasió li deuen dir, bé, per la teva consulta deuen passar tantes coses que molt probablement et podries dedicar en algun moment o altre a fer una versió lliure, novel·lada, d'allò que et passa per davant. En fi, que tot això ho podria explicar la Núria Camps. Núria, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Arribes a l'escriptura com?
Bueno, arribo a l'escriptura primer de tot a través de la meva feina, perquè tot sovint hem de fer informes i hem d'escriure. I sí que és un escriure diferent perquè, bueno, té un altre registre, però d'alguna manera hi ha disciplina amb la qüestió d'escriure.
Amb una certa metodologia de...
Sí, està clar, i fins i tot a nivell mental també t'estructura una mica, no? L'escriure o la creació és una altra història, naturalment, no té res a veure amb un ofici d'escriure canalitzat a través d'una feina. D'una feina que t'exigeix, escriure, molt sovint.
Encara que no ho sembli.
Encara que no ho sembli, però sí, perquè
que,
de fet...
Bàsicament, diguem-ne, la Núria té una feina d'aquell registre de feines en què l'especialista escolta més que cap altra cosa, o almenys ho tenim tipificat una mica així, no?
Sí, sí.
La gent va a la consulta a ser escoltada.
De sempre... Els psiquiatres han escrit també després, quan han visitat els pacients, i no sé si mentre els visitem anem escrivint, perquè avui dia ja no és escriure amb un paper i un bolígraf, vull dir que també ens han obligat a escriure
en altres suports, per
amb el suport informàtic, que si no és així ja no és possible la majoria de coses que fèiem abans,
i gairebé diríem,
i no tants anys, enrere.
Fins i tot deveu escriure mentalment, no?
Sí, però no, però si no escrius alguna cosa
final,
no serveix de res, perquè tot, clar, tot i que tampoc es pot escriure tot.
D'acord, i suposo que tampoc deu ser bo escriure
tot. I s'ha d'intentar, exactament. És que no s'ha d'escriure tot.
No s'ha d'escriure tot. No. Però en qualsevol cas, de qui neix, diguem-ne, no, què? Una vocació? Una afició? Una...
La vocació de la feina és una cosa, la vocació d'escriure des d'un punt de vista literari és una altra. Com va néixer? Doncs potser quan els meus fills ja van ser prou grans com perquè no exigissin tant la meva dedicació, i vaig tenir més temps per mi o per pensar, em va venir una mica aquesta tendència, que sempre s'ha de tenir en compte que el meu marit també escriu. No és que també escrigui, ja escrivia.
Això ajuda o no?
Jo crec que en el meu cas, sí.
Aquest context, refereixo, sí.
Per descomptat, jo crec que sí. Sí, perquè de fet penseu que una persona que el seu temps de lleure l'aprofita per escriure, bueno, doncs aquest temps que està escrivint no pot estar per altres coses. Llavors, una mica, aquest espai de temps, no? Que dius, bueno, ara aquest espai serà per mi, no, què faig jo?
No sé si ens veiem a venir d'alguna manera a una dona que ens diu, tinc al costat algú que entén perfectament que dediqui temps a escriure. Perquè no sé si això, dit en veu alta, ara, en el temps actual, és quelcom que s'hagi de defensar fins i tot una mica.
Està clar que sí.
Està clar que sí.
I tant. Que hem de tenir un espai propi on un es pugui sentir realitzat. I jo crec que és molt sa i molt necessari. Sí.
I en canvi sembla mentida que per determinades... Vaja, per determinades disciplines o per determinades... distraccions o vocacions, dona la sensació que a vegades un hagi de fer moltes explicacions, no?
Oh, sí, està clar. Però no, potser pel fet de que, és clar, conviure no és fàcil. I sí, si la teva perspectiva és fer alguna cosa al costat d'algú, no sempre pots estar fent coses acompanyat. Jo crec que tothom necessita el seu espai.
Després ens hi posarem, perquè de la mateixa manera que aquest context et va ajudar, no sé si en algun moment aquest context també d'alguna forma pressiona el resultat final de la feina, en aquell sentit de dir, escric això, al costat meu hi ha algú que escriu molt bé, que ha tingut reconeixements, ara, vaja, jo he fet això, estic escrivint, si d'alguna manera, i encara que sigui implícitament, pesa una mica aquest fet de tenir al costat algú?
En el meu cas, no. En el meu cas, més aviat, és clar, tenir al costat algú que en sap, pues m'ha donat més d'una vegada una manera d'interpretar-ho d'una manera molt més objectiva, i a mi m'ha servit molt i em serveix.
Escrivies ja de
joveneta? Potser algun poema d'aquells que s'estripen i ningú ha llegit.
I ningú...
Però no, més enllà d'això, no.
Llegies més que escrivies?
Sí, durant una època sí, llegia més que escrivia.
Alguna predilecció especial dins de la literatura?
Bé, he llegit moltes novel·les de... Pues a Mercè Rodoreda, a Llorenç Villalonga... ara mateix, no sé, havia llegit molt Pedrolo, en aquella època que es començaven a llegir les novel·les, això parlem de fa molts anys,
els grans clàssics catalans, vaja.
Aquells
autors de capçalera.
Exactament, més recentment, tot i que hi ha aquest llibre ja estava rodant per casa fa molts anys, Incerta glòria, que va agradar molt. Això d'aquí, dels catalans.
A vegades deu ser un problema, no? Llegir llibres així, en el sentit de, esclar, Certa glòria, a veure qui és el maco que es posa a escriure alguna cosa i diu, uf, que difícil que és escriure, que difícil és arribar a nivells d'aquesta magnitud.
Jo vaig tenir un disgust amb la pel·lícula, perquè vaig dir, no, però si jo no ho he llegit, això no sortia.
El que és propi moltes vegades de les adaptacions del cinema, no?
Exactament.
Hi ha massa llicències, hi ha massa abstracció de continguts, hi ha massa...
Sí, fins i tot que a vegades es desvirtua, no?
L'obra original.
L'oquet. Però a mi m'agrada molt Joan Sales.
Quan vas començar a estudiar la carrera, et vas desvincular bastant del fet d'escriure, de llegir, no hi havia temps, diguem-ne, per... No hi havia temps.
No, però bueno, després, quan vaig treballar durant uns anys a Barcelona... i aquelles estones d'anar amb tren, que no has d'estar pendent de res més, vaig llegir bastant més del que havia estat llegint en èpoques anteriors. Sí.
Llegit ha ajudat a la feina?
Sí, ajuda.
La literatura ha ajudat, les històries llegides?
Mira, jo vaig tenir, quan vaig fer la tesi doctoral, el meu director de tesi em deia que abans de posar-me a escriure la tesi doctoral, el que havia de fer era llegir novel·les. I a més ell em deia, jo m'explicava que ell havia, el seu professor que amb ell li havia ensenyat la psiquiatria, li deia que havia de llegir La tia Tula. O sigui, estem parlant de fa molts anys,
sí.
Perquè, però els psiquiatres d'abans... consideraven que la gent havien de saber les passions humanes estan escrites a la literatura
i per tant
i per conèixer l'ànima, no? Era important que es llegís.
Tenien raó?
Jo crec que sí.
Creus que sí?
Jo crec que sí.
Ho dic d'alguna manera, per si això a vegades ajuda, no sé si dir, a contextualitzar una determinada situació, poder a tenir més recursos davant les situacions,
mirar d'entendre més, no?
A mirar d'entendre més. De què feies la tesi doctoral? Perquè et diguessin que havies de llegir la tia...
Bueno, la tia Tula li havien recomanat a ell. Amb ell, bueno...
I ell va anar fent cadena de recomanacions.
Clar, Ell el que li havia agradat molt com a novel·la per llegir, per entendre una mica més, no?, la psicologia de les persones, era L'home, em va fer molta gràcia. És una novel·la molt curta, de la Mercè Rodoreda. Suposo que perquè, bueno, parla d'una senyora i d'un... En aquella època es parlava molt de les neurosis, no? I de... Bueno, que sí, que la literatura i la psiquiatria són amigues i es necessiten. El Freud mateix va ser un gran escriptor, si és que té una obra ingent, interessant.
D'alguna manera penses que hi ha persones que en la seva literatura gairebé han radiografiat,
sí,
literalment, com si fossin especialistes?
Sí, sí, sí. Potser no interpreten, eh? No et diagnostiquen,
però
que relaten un estat d'ànim, mil situacions de la vida.
És una qüestió de sensibilitat?
També.
Dic, perquè què deuen tenir aquestes persones que sense haver estudiat una carrera són capaces de...
Perquè no cal estudiar.
Són capaces de descriure.
Per sentir no s'ha de saber...
Però no. Suposo que per interpretar els sentiments...
Però bueno, un escriptor és una persona que observa i sent, perquè és clar, per poder parlar d'un altre també has de saber tu, no?, què vol dir cada cosa. Saber posar paraules a les emocions...
La Núria acaba la carrera i dèiem que aquesta és una carrera, sobretot, o la tenim tipificada, com persones que tenen l'obligació d'escoltar molt, més enllà d'aquell tòpic de que si els psiquiatres es dediquen a algú que té una patologia i que no està bé, etc., que suposo que aquest tòpic encara es manté ara. Tenim tipificada molt la vostra professió, no sé si dir, diguem-ne, dins aquest registre, amb perdó, de persones que no estan bé i necessiten un.
Sí.
Encara hi ha molt d'això?
Sí, home, sí, sí. I a nivell de la percepció popular, no?, del que representa la psiquiatria, segueix havent-hi com a por. Com a por i molta desconfiança. Perquè les pel·lícules... Hi ha una pel·lícula que moltes vegades... La gent diu és que aquella pel·lícula del Nido del Cuco.
Sí, alguien voló sobre el Nido del Cuco i Jack Nicholson.
Clar, aquella pel·lícula... Aquella pel·lícula
va deixar una marca molt gran.
Sí, jo crec que sí, molt gran. Que potser no estem fent prou per aconseguir que la percepció canviï i es vegi amb uns altres ulls, no? Però segueix estant molt estigmatitzada.
Aquell és un missatge, no direm que, home, cal també contextualitzar-lo, no?
Sí, és clar, és una pel·lícula que ja deu tenir...
Sí, era de finals dels 70.
Que ja han passat molts anys.
Han passat molts anys. Amb persones, òbviament, amb situacions, no sé si dir molt crítiques o no, i un home que arriba allà i arma la revolució.
Sí, revoluciona.
I revoluciona tot aquell... I deslliure aquelles persones del seu jou particular que té cadascú, no? Esclar, allò és ficció, però tu
no,
tens...
Jo no, suposo que algun element de realitat hi ha.
Hi ha. Mm-hmm. Però, en canvi, vols dir que ens hem quedat amb una imatge, diríem que molt poc edificant de...
Sí, sempre ens quedem a vegades amb lo més morbós o lo més... no sé... Però jo no crec que sigui l'única pel·lícula que
ha ajudat,
que ens ha ajudat. Sí.
Continua sent, per tant, la vostra professió una professió que es mou...
Una mica estigmatitzada.
Una mica estigmatitzada.
De totes maneres, clar, parlem dels psiquiatres, també avui dia la psicologia ha crescut molt i dona una visió una miqueta més dolça, de el que és
segurament també, Núria, perquè no sé si hem establert aquella diferenciació de el psicòleg no et receptarà pastilles i el psiquiatre sí.
Exacte, sí.
Aquesta visió tan bàsica que no sé si serveix o no per consolar algú.
Bueno,
d'alguna manera, si surto i no em recepten res,
vol dir que no estic tan malament, no? Sí.
Sí.
Sí, bueno, una mica això també influeix, sí, sí. Tot i que no perdem de vista que les persones estem fetes de matèria, i la matèria pues, a vegades necessita una mica d'ajut amb els medicaments. Això no vol dir que tot s'hagi de tractar amb medicaments.
D'acord.
Però hi ha, en el cas de les malalties psiquiàtriques, sí que hi ha malalties que amb un bon medicament adequat poden funcionar molt millor.
D'acord. Estem parlant amb la Ploma d'Or, però diguem-ne que ens hem ficat una miqueta dins la seva consulta, però estirem aquest fil. Som éssers emocionals, no?
També.
Els homes i les dones, sí.
Som emocionals, a vegades més del que hauríem de ser, perquè també som racionals.
Ho dic perquè si vostè és metgessa de les emocions, d'alguna manera, si el psiquiatre sou...
Sí.
Especialistes en estats emocionals i com tractar-los.
Sí, sobretot els estats emocionals quan hi ha... tenen un pas més i necessiten corregir algun tipus d'alteració.
D'acord. O sigui, quan no som capaços de controlar les nostres emocions?
Per exemple, sí, o quan realment un pues, té un estat de tristesa tan profund que amb la sola paraula no és suficient perquè pugui sortir d'aquella situació, no?
En canvi, la història de la literatura, de l'art, sí, i d'un munt de disciplines, sí, està plena de persones,
sí, que han tingut...
Que van viure patologies, episodis, de qualsevol tipus en vida. Episodis,
sí, està clar, està clar. És que una cosa no treu l'altra, en absolut. Tots podem passar per un estat depressiu o un estat d'eufòria, i que si no surt de la norma... Bueno, d'uns límits, sí, diguéssim, doncs és normal. O sigui, no surt de la... Potser necessita tractament quan això ja és un pas més. Però que si són persones que tenim canvis d'estat d'humor... Mm-hmm. Això, o sigui, forma que, part del ser humà,
que fins,
no?,
i tot els simbolistes francesos jugaven això. No?
O que fins i tot podem tenir... Bueno, a veure, quan perdem alguna persona estimada, passem un estat depressiu... Mm-hmm. Que és fisiològic, que és normal, no?
I molt sovint d'un estat així en pot sortir una creació personal?
Clar que sí, i tant, perquè potser hi ha moments en els que un té aquesta necessitat d'expressar el que està sentint, i la manera de canalitzar-ho és escrivint, i això és molt, molt saludable, a més, no?
La Núria, que ha escoltat tantes històries, quan arriba a casa, suposo que també s'ha d'aprendre a mantenir les històries a ratlla.
Sí. I potser és escrivint que a vegades això m'ha ajudat molt. Sí, perquè a més escrius coses que no tenen res a veure amb la feina
això,
que fas.
Això em volia preguntar, perquè sí. fins a quin punt un... és clar, això ja per qui vulgui fer un debat ètic... Clar, mai ningú sabrà d'on venen les històries, oi? Però no sé si des del punt de vista de professional, fins i tot un creu, no, aquelles històries són les meves històries de despatx, jo no puc utilitzar, ni em puc inspirar en cap història de...
No.
Quan segurament hi hauria, suposo, més d'un motiu d'inspiració, Núria, amb tot el que has pogut arribar a escoltar, no?
Sí, sí. Però bueno, això també ho podem escoltar amb un altre registre i amb un altre nivell. Es poden sentir històries, vull dir, no...
No cal.
De fet, no cal.
No cal.
No cal.
No cal. No. Per tant, escriure es va convertir en una mena de contrapès a la consulta.
Sí, alleugerir, no?, l'esperit. Sí. Sí, t'obre un altre món, i et fas volar.
Plantejat d'una forma molt lliure, en el sentit de... Jo escric amb aquest objectiu, No em proposo res més de bon
començament. No ho vaig pensar perquè escrivia. Em va venir de gust. El primer que vaig escriure va ser una peça de teatre. No ha sortit a la llum, però em va fer il·lusió escriure una obra de teatre. I això ja fa un temps.
Un temps vol dir?
Jo, és que si em poso a comptar potser 10 anys, com... Però és que els anys han anat passant.
Que els anys passen. I dius, no, que els anys passen és una certesa.
Però molt ràpid.
Com a mínim 10 anys.
Bueno, sí, 8-10 anys. 8-10 anys, no posaríem massa més.
Ara diríem allò dels pares, que com més gran et fas, més tens la sensació que els anys encara passen més ràpid.
Sí, sí.
És cert.
I més. A més, progressa, aquesta sensació és progressiva.
D'acord. Sí, sí. O sigui que posem que més o menys fa 10 anys... Més o menys fa 10 anys va sortir d'aquella necessitat...
La necessitat d'escriure una obra de teatre, així va ser, sí.
L'obra es deia?
Com es diu? Es diu La Poma. La Poma, sí.
I La Poma anava de...?
Pues anava de fer... Jo havia llegit fa molts anys El banquet de Plató, que parla... Bueno, és un banquet, una sèrie de persones que s'ajunten, perquè això ho feien molt en aquella època, i mengen i parlen. I el tema que parlen en el llibre aquest es parla sobre l'amor. L'amor, no? L'amor.
Sí, sí, sí.
Bueno, llavors...
aquesta història, l'amor d'estimar, no l'amor de morir.
Exacte. I aquesta història és una mica intentar fer avui dia és un sopar entre amics, però que es parla d'aquest tema i s'utilitza una sèrie d'escrits d'altres èpoques que parlin de l'amor i bueno, s'intenta fer una mena
de recorregut històric?
De lectura, no, perquè quan s'ajunten a sopar, perquè de fet això és un sopar que es reuneixen aquests amics i cadascú ha de llegir d'un llibre un fragment. I després es representa aquest fragment que es llegeix. Bueno, i en tot això hi ha una tempesta i comencen a sentir-se trons i llamps.
Un petit parèntesi. Escrivies a mà? Escrivies amb màquina d'escriure?
Ja va ser des del principi a l'ordinador.
No, a l'ordinador, no, sí, des del principi
directament, a l'ordinador. Sí.
Còmode amb l'ordinador?
Sí, perquè ja et dic
que
a la feina,
no?
Ja ho portava.
Dic aquell vessant més o menys, no sé si dir romàntic.
Més romàntic del llibre.
De l'escriptura, tal, no.
Sí.
No, ja directament. Després d'aquella obra de teatre, què va venir?
Bueno, una cosa semblant que també va de menjars i de literatura. Curtet. Mm.
També amb la mateixa intenció, no cap altra que no fos, diguem-ne, desoxigenar una mica la professió quotidiana.
I és que mentre ho fas, disfrutes. Sí.
No pensaves en res, ni en editar-ho, ni en res.
Bueno, a veure, íntimament un sempre pensa, sí, i si ho edités, o l'obra de teatre, home, i si algú la representés, doncs em faria il·lusió, sí, clar que em faria il·lusió.
D'acord, però allà estava i fonamentalment complia la seva funció, que era la
bueno,
poder
moment,
donar satisfacció.
Això mateix.
Quan, bé, comencen a aparèixer... La possibilitat de poder publicar coses.
Un bon dia... Ai, no, això ja és molt més recent.
Sí.
No sé què, com va ser. Que a l'Eco va sortir en Joan Sella.
Sí.
Que parlava... No, crec que parlava del bull de tonyina, però com que no havia menjat mai i que... No, bueno, no sé. Va fer una referència al bull de tonyina. I com que a casa...
Menja molt complexa de fer.
Però, com que a casa meva, els meus avis, havíem fet de bull de tonyina. pues una mica arrel d'aquest...
La recordaves, aquell bull de tonyina?
Sí, recordaves? Sí. No només el recordava, sinó que llavors...
L'havies tastat?
Jo l'havia tastat, però és que n'havíem fet.
D'acord.
O sigui, jo ja he participat.
Això és la Madalena de Proust en versió...
Bueno, amb el bull de tonyina.
Sí, 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 sí. D'acord, és a dir, un article de Joan Sella parlant del bull de tonyina.
Clar, arrel d'aquest article que ell feia referència, ell deia que no havia menjat mai o potser sí, però que a casa seva no hi duria bé tradició de menjar-ne, és igual que... Bueno, la cosa és que jo vaig escriure l'article del bull de tonyina, que va ser el primer que em va publicar en Toni, i arrel d'aquest article em va convidar a escriure més. I així va ser, no va ser immediat, però una cosa i l'altra, i això et va motivant a seguir escrivent, i així ha estat.
Amb aquesta cadència de cada tant...
Sí, sense cap
pressió.
Fita concreta, exactament, sense cap pressió.
Ni de tema, ni de data,
no,
ni de...
No, de res, el que surti.
D'acord, el que surti, i aquí sí, circunscrit a una determinada quantitat de línies...
Clar...
Que això suposo que també...
Però sí, ja m'està bé, perquè no és ni llarg ni curt, però és suficient, no? Per dir el que vols dir.
Ho dic per si a vegades hom té tendència a anar sempre més...
A tirar més.
A tirar més o no, o sí, en el cas de la Núria...
Jo més aviat...
És més sòbria que
tiro,
no pas...
Tiro a menys.
Tires
sí.
A menys.
Sí.
Suposo que la professió també obliga a fer un exercici d'abstracció,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Quan escrius i penses, estic escrivint com a la consulta o no? Ho estic escrivint d'una altra manera? O estic...
Jo crec que ho escric d'una altra manera, totalment. Totalment. De totes maneres, a vegades penso, em sembla que si em llegeix algun altre psiquiatre, pensarà aquesta? No sé. No sé, no acaba de ser del tot acadèmica.
En quin sentit?
Perquè utilitzes paraules que no són tan d'ús...
Comú.
Comú, o... No ho sé.
Em pensava que ho diries en el sentit de si hi ha molt de Núria Camps en el que escriu Núria Camps.
Això potser jo no ho sabria dir. Això hauria de dir algú des de fora, no? Però...
Com deia,
segurament que algú hi ha, és inevitable.
Vostè
es deu conèixer
molt a vostè mateixa.
És inevitable.
És inevitable, no?
Sí, sí, sí. De totes maneres, amb això de l'escriure, també hi ha l'escriure en castellà o en català. I amb la qüestió dels informes, de la sí. feina, que tant en faig en català com en castellà, és possible que en català sigui més espontani, fins i tot, la manera d'expressar-nos.
D'acord. I en castellà sigui tot més formal, més...
Més encotillat.
Més encotillat. La Núria també és d'una època en què, òbviament...
Naturalment.
El català s'encaixava...
Vam aprendre a escriure i a llegir en castellà i a casa parlaven en català, no?
Com tantes altres cases de...
Com la teva generació.
De la generació.
Encara... Encara va ser
així. I el català va anar entrant en calçador, a poc a poc.
I fins i tot quan vam estudiar la carrera, tot just... Bueno, jo, les classes eren en castellà.
Anava a dir, no deuries fer ni una assignatura, vaja.
No, no les fèiem.
En català,
però, bueno, com que ja era l'època del canvi...
Sí.
Sí que, quan... No el primer curs, perquè encara no coneixes ningú, però després ens vam ajuntar tots els que volíem fer-ho en català, i ens donaven classes en català. Tot i que llavors a l'hora d'escriure pues, no escrivíem...
El vostre món és un món més de castellanoparlants i de castellà que de català?
Allà on jo em moc, sí.
Sí.
Sí. I quan treballava a Martorell, el tipus de població que venia...
També
eren castellanoparlants.
On estàs ara, Núria?
Ara estic a Vilafranca. I a Vilafranca hi ha una mica, doncs, un 50%, no?
D'acord.
Però a Martorell, que venia molta gent de lo que és la zona del Baix Llobregat, jo diria que és majoritari, que la llengua d'ús és el castellà.
Per tant, és exercit, vaja, el bilingüisme.
Oh, i tant.
Així, d'una manera
sí, sí,
àmplia.
Sí, sí.
en tots els aspectes. De què t'agrada escriure?
De què?
I si en algun moment, quan van començar aquestes col·laboracions a l'Eco, a la Núria li va venir al cap, de què escriure jo?
No, en cap moment. En cap al contrari, va ser al revés. Qualsevol cosa li trobo... No he de fer un esforç per pensar en què... Perquè tampoc tinc la pressió d'haver-ho d'escriure. I, doncs... No ho sé. També és veritat que en Toni em va dir, tu, si vas fent, me'ls envies, jo ja aniré, no?, segons... necessiti, el fons d'armari.
Agafaré, esperaré.
Sí, diré. Perquè com que, clar, no són articles que parlin d'una cosa molt actual.
Sí, d'una qüestió. Diguem-ne, són atemporals i per tant es poden situar. Això és un dels vessants, l'altre ho esmenta també l'Eco en el reportatge que li fa de la Núria, el que són els concursos literaris, el que són les obres literàries. Suposo que quan s'escriu el fet de, no sé si dir, participar en un concurs literari o en un certamen literari, no sé si d'alguna manera esperona tant com també et fa ser molt, molt prudent o relativitzadora davant d'aquells que diuen, escolta'm, que això ja saps com va això dels concursos, no t'esperis gran cosa.
No, en general un no es pot esperar res.
Un no es pot esperar res, en
no,
general,
al contrari.
Més enllà.
No.
Com és aquest món dels concursos?
A veure, els que sortien a l'Eco l'altre dia, més enllà dels límits, eren relats. De fet, són relats, tant l'un com l'altre. Són relats que, com a màxim 10 pàgines. Allò que dèiem de que a mi no m'agrada massa. Ja em va bé, coses curtetes, no... Va ser casual que va sortir aquest concurs de l'Espluga de Francolí, que es diu El vi fa sang. I bueno, doncs vaig dir, doncs, aquest tema, tot i que a mi les coses de sang i fetge no m'agraden...
No t'entusiasme.
No, però bueno...
Està de moda el relat,
sí.
La novel·la negra ara està de moda,
està
no?
molt de moda la novel·la negra, sí. I sí que crec que el que interessa més que la cosa del morbo de la sang és la història que hi ha al darrere, o sigui, la intriga o el que més, la cosa més detestivesca o policíaca.
Més psicològica, més...
Bueno, també hi entra, no? Perquè, és clar, sí, jo crec que ni l'una ni l'altra, perquè és que de fet van ser 2 anys seguits i en els dos pues, m'hi hem vist alguna gràcia, no? Si no, no m'haguessin... Però ja et dic, jo fujo de la sang i el fetge perquè no m'agrada. O sigui, va més per una altra banda, no?, de buscar-li.
És un repte definir un personatge literari?
Sí, clar que ho és. Clar que sí, clar que ho és. Sí.
Per aquella eterna cançó que sempre diuen els que es fiquen amb això, com ha de ser un dolent, com ha de ser un bo, com ha de ser un no sé. Sí, clar, per no preguntar-me algú, hi ha gent dolenta en aquest món?
A mi em costa acceptar que hi hagi bons i dolents.
Per això t'ho pregunto.
Tots tenim coses bones i dolentes.
No es pot dir d'aquesta, suposo, d'aquesta forma tan categòrica.
No.
Allò, hi ha gent dolenta.
Bueno, així a nivell col·loquial potser sí que hi ha moments que penses, home...
Per això
jo diria, la maldat existeix.
La maldat existeix.
I això...
La bondat també.
La bondat també, sí, s'ha de reconèixer que també existeix la bondat.
I la resta ens trobem cada dia.
Bueno.
Ni molt ni poc. Però tornem allò, definir un personatge, que suposo que és també un dels elements claus perquè una història funcioni.
No? Construir un personatge que sigui... Sí,
amb el qual el lector s'hi pugui identificar, que tingui...
Bueno, això és suposo que una de lo que defineix els grans escriptors, que són capaços de crear, no?, aquest tipus de... No. Hi ha hagut grans escriptors.
Ho preguntem sempre a la gent que escriveu, per on comenceu una història? Fas un esbós, fas alguna cosa en brut, comences...
Jo penso que cadascú deu fer-ho diferent.
Sí, però per això t'ho preguntem. En el cas de la Núria, una història com es construeix? A partir de què?
Jo diria que va sorgint, en el meu cas, es va fent, va creixent sol. Quasi diria com els articles que em preguntes, que sí. no t'ho penses, va sortint. I a més tu mateix et va sorprenent de lo que surt. Et va guiant una mica,
sí,
no?
Sí, que gairebé això és un procés molt... No vull dir instintiu, però s'hi costa.
Jo diria que sí.
Sí, és a dir, hi ha una inspiració inicial i la Núria es deixa guiar per...
Es deixa, sí. Sí, no, normalment no penso abans que et farà això...
Això vull dir, a veure, un cert argument, un cert... No.
Pot ser que hi hagi... Pot ser que hi hagi una intenció concreta, però els personatges es van fent per aconseguir el que vols. No és al revés, no és a dir, jo vull aquesta persona que ha de fer això. La persona va sortint després.
Per tant, això és...
El personatge va creix després.
Sí. Aquesta metodologia ha anat, no sé, s'ha anat desenvolupant amb el pas dels anys? Sí, has començat d'una determinada manera i ara és així? O has anat modificant la mesura que has anat escrivint?
No l'he canviat massa, no.
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 Continua funcionant jo diria això com ha funcionat
així,
més o menys sempre?
Sí. Fins ara.
Fins ara, això, no? Això ho hem fet així. I res no fa entendre que sigui... Que sigui no, diferent, no? Quan em van dir que havies aconseguit la ploma d'or?
Pues, la Rosa Tubau em va trucar, jo crec que va ser el 24 d'octubre. No, espera't. Sí, clar.
No vindrà d'un dia.
No, és que vaig dir, no, home, si serà d'aquí un mes.
Ah, doncs aleshores el
24 d'octubre.
Sí. Sorpresa?
Sí.
Per?
No m'ho creia. No m'ho creia. Sorpresa, sí, primer de tot, sorpresa i això. Vols dir? Ja esteu segurs del que em dieu. Després, doncs molta orgull, perquè la veritat és que això és un reconeixement que no m'esperava, però que m'ha donat molta... No sé, satisfacció. Sí.
Sitges ha estat present d'alguna manera?
Sitges
hi
és.
I és.
No és que està... Sitges hi és. I és. I serà, perquè és part del meu paisatge. Sí.
Però dic per si d'alguna forma, d'una manera més, no sé si dir, explícita, en algun moment... T'hi has volgut ficar o és un entorn massa proper o és...
Ficar en quin sentit?
En el sentit d'argument, temàtica d'article...
De moment no... Només...
O està allà, com ens diu la Núria.
De moment està.
I vés a saber què passa.
De moment... De moment hi és, però no amb intenció de canviar-ho. I és que m'agradaria que hi hagués que el nostre entorn estés més protegit, que el nostre mar estés més net, que recuperéssim coses que hem perdut, que no sé si es podran recuperar, però que...
Hi ha una mirada...
Nostàlgica?
No, nostàlgica no ho crec, a partir del que ha dit la Núria fins ara, que no li agrada... que no ets dona que t'agradi molt parlar del passat, molt, que no el tens així present.
Que no, que s'ha de viure al present.
S'ha de viure al present, però dic que no he sentit si hi ha una certa mirada crítica sobre com hem anat construint aquest Sitges, com l'hem anat desenvolupant.
Suposo que això és producte dels temps, també. No és una cosa de Sitges exclusiva, és cosa de com va el món i cap a on anem. I amb això de recuperar l'amor a la terra, a la naturalesa, més enllà de la terra, la naturalesa. Perquè si la naturalesa no la cuidem, anem al desastre absolut com a món,
com a civilització.
Com a civilització, sí.
Que ha agafat una expressió a la Núria cap on anem. Quantes vegades et deuen haver preguntat davant de coses, successos, fets, notícies, etc. Allò, l'especialista dir, Núria, què passa? Cap on anem? I no sé si dir, si això és una frase feta que cada generació a una determinada edat es pregunta cap on va el món i el món continua anant.
Sí, sí.
Però si és que hi ha moments en què hom es pregunta si veritablement allò, no anem bé, com diuen.
Sí.
Sí.
Ja hi ha aquests últims temps, no?
Sí,
ha...
també.
Més.
Per què?
Si per la incertesa.
Si és que hi ha una explicació.
No.
No.
No, jo crec que no hi ha
perquè
explicació.
Perquè hem crescut d'una determinada manera, perquè ens han educat d'una determinada d'altra, perquè... Casa jo que anava a dir, jo què sé. La vostra deu ser una feina, que tal com estan les coses, vaja, és una feina assegurada de per vida.
Ah, no, sí, aquest sentit...
En el sentit de que aquella sensació de que els mals de l'ànima estan sent cada vegada més presents a la nostra vida quotidiana.
Sí. I potser hi ha més això, menys coses a on agafar-nos, no? Les
menys referents.
Estem com a desemparats.
Sembla mentida, perquè els nostres pares i els nostres avis diran, home... Si més mancances de les que vam tenir nosaltres...
Potser tenien més referents. Tot i les mancances. De totes maneres, clar, últimament mancances hi ha persones que n'han tornat a patir moltes, no? Vull dir que nosaltres en aquest sentit som privilegiats. I en tot i així, doncs, hi ha una insatisfacció general, no?
Aquesta que és la sensació, no?
I l'accés...
Perdó, no direm que tenim de tot, però en un dels moments de la història en què més de tot es pot tenir,
sí.
Hi ha, paradoxalment, més insatisfacció personal.
Sí.
Això deu estar, no sé si dir, tipificat. No?
Sí, però també jo penso que quan hi ha com un allò de les masses, quan es solivianten,
sí,
que ja surt de la raó, que ja és un fora de tota lògica. No? Que al final dius, bueno, però per què plores? És com un nen que plorava i jo de petit havia sentit, plores? Per què plores? No ho sé, doncs ara pagaré i sabràs per què plores. No? Que... És això, al final dius, però de què ens queixem exactament? Què és el que volem? Què és el que no anava bé? I realment es pot millorar gaire més?
Exacte, i segurament perquè ens deu també costar de trobar què és el que... En qualsevol cas, tancant la conversa, la literatura ens ajudaria molt, suposo, no?
Home, la literatura fa molts anys que parla del món. I segur que el trobaríem moments com aquest que han passat
repetits. A veure si serà que no llegim prou.
No només a l'època de més immediata, sinó d'altres civilitzacions. I els romans, els grecs, Sòcrates. Què va passar, Sòcrates, al final? Com va acabar? No llegim prou?
Malament.
Exacte.
Malament. Malament, però amb dignitat.
Això sí.
però ben dignitat, amb convicció.
Però una sí, però a veure, en un context.
En un context.
En un context.
Sí, senyora. Dèiem allò que potser no llegim prou.
Bueno, o potser no sabem veure més enllà del que volem. Llegir, podem llegir, però, no sé, potser no llegim el que seria més bo que llegíssim i potser el que ens ensenyaria més no ho llegim. No ho sé. Però sí, realment a la literatura trobaries de tot.
Tampoc deu haver respostes a tot, no? Quantes vegades a la doctora li deuen dir, bueno, arreglim això. I no,
és que això...
I no sempre ja arreglo les coses.
Què deia Sòcrates? Sobre sé que no sé nada. I si ell...
Però esclar, això era un exercici d'humilitat que no s'estila.
Bueno, potser és aquesta la paraula, no?
Que no s'estila la humilitat.
Que és una de les mancances del nostre món.
Del nostre món, que no s'estila la humilitat. Núria Camps, gràcies.
A tu.
Felicitats per la Ploma d'Or, com no?
Gràcies, gràcies.
I, òbviament, amb tota aquesta possibilitat de continuar escrivint fins que vaja.
Home, mentre...
Aquí sí que podem dir fins que el cor digui prou, perquè sí, això perquè és una qüestió de vida.
Està clar, i no perjudiques a ningú.
No. I potser beneficies a més d'un, eh?
Bueno, sí.
Segurament que sí.
Bueno, perquè veure, més enllà d'escriure i de la satisfacció d'un quan escriu, és que algú et digui, pues, el que has escrit m'ha agradat, o... I això la veritat és que...
Aquesta reciprocitat dona, que pugui haver, no?
Dona, bueno, fa
aquesta
créixer.
Connexió que pugui haver, no?
I tant. És
gràcies
molt important.
De nou, Núria.
Gràcies.